Benvinguts a l'Internauta.
Avui tenim un programa molt, molt apassionant. Fa unes setmanes l'Andreu Bernils, que escriu cada diumenge des de Nova York a VilaWeb, va explicar una cosa que es deia Bitcoin, una moneda virtual que està causant terratrèmols financers, i a partir d'ahir molta gent ha començat a parlar d'aquesta qüestió de les monedes electròniques, monedes socials, monedes virtuals, totes aquestes coses, així que vam dir, anem a parlar d'això que no sabem exactament el que és. I per parlar-ne tenim l'Andreu Honsawa. Benvingut, Andreu. He dit això de Honsawa així, perquè l'Andreu és, el seu pare és japonès, i ja d'entrada m'han dit has de pronunciar-ho bé. Espero haver-ho pronunciat mínimament bé, Andreu.
Sí, més o menys.
Expert en diversitat monetària, membre de la Fundació Social Trade Organization, una fundació neerlandesa, Social Trade, socialtrade.org. També en Joan Jofre, com estàs, Joan?
Hola, bona tarda.
Tens molts diners, tu, virtuals o no virtuals?
Jo, la meva il·lusió sempre havia sigut tenir una màquina de fer bitllets. Si ara m'expliquen com fer-ho amb un ordinador, seré feliç.
Entenc que no ho farem, però bé. Martí Crespo...
Però no veníem aquí per això?
No ho sé, ara parlarem. Martí Crespo, què tal? Francesc Pasqual a l'altra banda dels vidres tocant els botonets. Amb tots ells farem aquesta edició de l'Internauta parlant de tot aquest fascinant nou món de les monedes electròniques.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com deia, ha començat de repent, no sé per què ha passat, però tothom ha començat a parlar d'aquestes coses. Suposa que a partir del Bitcoin aquest, que segurament només és una part petita de tot el món que n'hi ha aquí, o no tan petita, de tot el món que flota al voltant d'això. Nosaltres cada setmana, sempre per començar, el Martí Crespo ens situa en el convidat, ens informa del que anem a parlar, així que farem l'informe de Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs això, ja fa temps que circula, però realment el nom de Bitcoin doncs sembla que hagi esclatat recentment, o que se'n senti a parlar molt més. Es tracta, com dèiem, doncs, d'una moneda electrònica sorgida el 2009, o sigui, ja fa 4 anys, de la mà d'un misteriós o d'uns misteriosos programadors informàtics que es fan dir, o es fa dir, Satoshi Nakamoto, que jo després tenia dubtes a veure si l'Andreu tenia alguna cosa a veure per aquest origen japonès.
No.
Però bé,
no
sóc jo, no. Ho descobrirem. D'aquell naixement críptic, perquè bé, es movia dins l'entorn doncs, de la criptologia o del xifratge, fins ara doncs, la divisa s'ha convertit doncs això, en un fenomen, i molts es pregunten, o aquestes setmanes doncs, hem vist en premsa, doncs, de gent que es pregunta si serà predominant el Bitcoin doncs, durant aquest segle XXI. I és que aquest mes de març, de fet, havia saltat la notícia doncs, que per primera vegada doncs, el mercat del Bitcoin doncs, havia arribat a 1.000 milions de dòlars d'intercanvi. I entre les característiques doncs, que singularitzen doncs, aquesta divisa, doncs, hi ha el fet evident doncs, que no cal cap banc central doncs, per emetre la moneda ni validar-la, sinó que se n'encarreguen informàtics repartits per mig món doncs, amb els seus ordinadors. I pel seu funcionament i ritme de fabricació estable, doncs és una divisa que en principi evitaria la inflació. Una vegada en circulació, els pagaments doncs, es fan, això ja ens ho explicarà l'Andreu, doncs, amb programari P2P, de lliure distribució a més, i amb, una, bé, amb un sistema d'encriptació que hauria d'assegurar doncs, pagaments anònims i segurs. En un moviment paral·lel, també relacionat doncs, amb l'actual crisi econòmica i amb molta base tecnològica al darrere, també des del 2009 doncs, han creat unes altres monedes, les monedes socials. Es calcula doncs, que a la Unió Europea n'hi hauria potser ja més de 2.000. I a casa nostra, doncs, per exemple, doncs, ja se'n poden trobar una vintena, entre les quals doncs, cal esmentar l'Ecoseny del Montseny, la Turuta de Vilanova i la Geltrú, l'Eco de la Cooperativa Integral Catalana, el Res de Girona, o de l'àrea de Girona, i la joveníssima Ebre, que la vaig descobrir ahir, que seria implantada doncs, a les Terres de l'Ebre i al Maestrat. També cal esmentar en la llista d'aquestes monedes sense valor legal però acceptades en algunes botigues i activitats solidàries o socials, també doncs, cal esmentar l'anomenat Ecosol, impulsat per la xarxa d'economia solidària i que disposa fins i tot d'un portal en línia, ja està activat, doncs, amb desenes de productes en venda i que bé, que em consta doncs, que l'Andreu hi ha treballat.
A veure si m'aclaré jo. Nosaltres tenim l'euro. Teníem la peseta o el franc al nord, ara tenim l'euro. Això és una moneda que té un banc que emet bitllets i jo vaig a qualsevol lloc, paguen euros i endavant. Quan parlem d'aquestes altres monedes, de què estem parlant? És algo comparable, però sense la mateixa estructura? Depèn de la voluntat de la gent? Què és una moneda d'aquestes?
Aquest tipus de monedes se solen dir monedes social, quan tenen un caràcter més social, normalment es solen dir monedes complementàries. Vol dir que són mitjans de pagament que utilitzem a més dels euros. I normalment surten en períodes de crisi, com el que estem ara, doncs surten com bolets. Per què? Perquè si en una economia, quan funciona, quan tot va bé, fem els intercanvis amb euros. Però què passa? Quan l'economia va malament i no hi ha euros, ens hem de quedar sense fer intercanvis. Doncs això és un problema monetari. Quan no hi ha euros es paralitza l'economia. Podem crear aquesta mena de, en molts casos, sorgeixen pràcticament com salvavides o mitjans de supervivència, en el que la gent satisfà les seves necessitats intercanviant coses, béns i serveis amb una altra moneda que no són els euros, que és una moneda complementària.
Se suposa, és un misteri que no hem acabat mai de saber per què, que els euros responen a alguna cosa, no? És a dir, jo tinc 100 euros i no en tinc 75 o no en tinc 1.000 perquè he cobrat uns diners per la meva feina, n'he gastat uns i al final avui tinc això, no? Aquestes altres monedes, com funciona això? És a dir, jo agafo 100 euros i els canvia en 100 eco no sé què? O és un altre mecanisme? O com és això?
Hi han diferents tipus de monedes complementàries. Hi ha diversos models monetaris. Nosaltres a Mestro treballem amb una gran diversitat de models monetaris i els ajustem a cada realitat local. El tipus de moneda complementària més conegut, a part del Bitcoin que està de moda aquests dies, és el sistema que es diu de crèdit mutu. És a dir, tothom que es dona d'alta en aquest sistema, en aquesta xarxa, comença amb una compte corrent, diguéssim, amb moneda social, amb un valor de zero. Llavors, quan tu vens un producte, tens un saldo positiu i l'altra persona té un saldo negatiu. Llavors, jo amb aquest saldo positiu puc comprar algú altre i aquesta persona amb el saldo negatiu és un deute que quan vingui algú que vulgui el seu producte, doncs es compromet a vendre-li.
Sí. O sigui, també hi ha deutes.
No sé si m'explico.
Sí, en
aquest model de crèdit mutu, que com dic és dels més habituals a Espanya, hi ha d'haver-hi un deute perquè una altra persona tingui un saldo positiu. És a dir, totes les comptes sumen zero. Val?
Ah, perquè ningú ha fabricat diners.
Sí, es fabriquen quan hi ha l'intercanvi. És a dir, nosaltres deixem crear una moneda, oi? Llavors tots comencem amb una compte amb zero.
Fem el xoc, som quatre en aquesta taula.
Som quatre en aquesta taula i decidim crear el nostre propi mitjà d'intercanvi.
L'internauto. Vale.
Tots ens donem dalt d'aquest sistema i tenim un compte corrent, diguem-ho així, en internautos, i tots tenim un saldo zero.
Zero internautos.
Val? Val. Llavors jo et venc una cosa a tu.
Tu em vens el boli que tens a les mans.
Jo et venc un boli.
Vale.
Val? I aquest boli val 10, per exemple. Val? Jo tinc un saldo positiu de 10 i tu tens un saldo negatiu de 10.
Val. Val?
Jo amb aquest saldo positiu de 10 jo li puc comprar...
Al Joan les ulleres.
Al Joan les ulleres. I si tu li vens una altra cosa al Martí, doncs ja tots els saldos es queden a zero. I hem creat un mitjà d'intercanvi on tots els saldos es compensen, tots els saldos sumen zero, i hem aconseguit intercanviar coses entre nosaltres sense euros.
Però on està la diferència? Però,
sí, primer, algú ha de fixar els preus, que això és fàcil. Ens posem d'acord i jo et dic
que aquestes oferta i demanda. Ulleres
són 12 en lloc de 10. Però després, jo me n'haig de refiar de que algú que està amb números vermells aconseguirà tornar a estar a zero, vendrà alguna cosa.
Exacte.
Perquè si sempre va... Si jo, en el meu cas, vaig comprant,
Et vas endeutant.
Llavors, i qui m'exigirà que pagui?
Hi ha un límit negatiu que acordem entre nosaltres, que és el límit negatiu que pots, que no pots passar-te aquell límit. Podem quedar, per exemple, serà menys 200 internautes. I tu et pots anar endeutant fins a menys 200 internautes, i a partir d'aquell límit ja el sistema no et deixa endeutar.
I el dia que estic amb menys 200 i dic... Nois,
i fots el camp? Exactament. Aquest és...
Eres a Grècia.
Exactament. Aquest és un dels problemes d'aquest sistema que es diu de crèdit mutu. Val? Nosaltres posem en funcionament aquesta moneda perquè ens comprometem a, entre nosaltres, els deutes que hi ha, a no fotre el camp, els deutes que hi hagi, saldar-los.
Sí, val? Però és igual, fotre el camp era una expressió.
Sí,
però...
sí, no cal
marxar. No tinc res per vendre. Exacte. Estic a menys 200 i no tinc res per vendre.
Exactament. El que pots fer és un treball per la comunitat que se't pagarà per aquesta moneda, per
exemple. Tu fregues els plats.
Val?
Ah, està bé.
Exacte. Llavors, aquest és un tipus de moneda que es pot utilitzar de forma social més pura. És a dir, aquesta moneda en què es respalda? En la confiança que tenim els uns als altres. Nosaltres confiem que anirem fent intercanvis...
Que no ens farem trampa.
Clar, això es pot fer en una societat relativament petita.
Exacte. Val? Això es pot fer en dos nivells. Un nivell en el que es pot fer és en l'economia informal. Val? Hi ha moltes monedes socials, sobretot aquí a Espanya, en el que és jo, coseixo un pantaló, l'altre dia un altre em farà un encàrrec al meu barri, i és un grup de veïns que o per intercanviar objectes de segona mà, reparacions d'objectes, doncs fem els intercanvis amb aquesta moneda.
És un banc del temps 2.0.
És com un banc del temps, però la unitat de compte no és l'hora, és una moneda. Sí, val? Sí, sí. Aquest sistema que comentem ara de crèdit mutu, que és un dels més estesos al món, es pot portar també a l'economia formal. Ara imaginem que som empreses nosaltres i hi ha moltes xarxes de troc entre empreses a nivell internacional, sobretot a països anglosaxons, on utilitzen aquest mateix sistema, però si l'empresa fa fallida queda un deute que has de saldar amb euros, val? O si... val? Es pot fer de diferents formes, però normalment tu, si ets una empresa, pots endeutar-te fins a aquest sistema, però tu et compromets a que si... i llavors depèn del cas, però si...
O sigui, ja sabem què passa si jo estic a menys 200 i no ho puc tornar. Haig de posar euros.
Pot ser que se t'obligui a fer-ho amb euros. Normalment no s'obliga, a no ser que facis fallida, i si fas fallida sí que se't... Hi ha altres sistemes. El sistema de crèdit mutu més important del món està a Suïssa, val? Porta en funcionament des dels anys...
Sempre arribem al mateix lloc.
Des dels anys 30. No, els suïssos saben molt bé com funcionen els diners.
Sí. D'això no tenim cap dubte.
Sí, és un sistema que es va posar en funcionament als anys 30 i que continua vigent avui en dia. Porta més de 80 anys en funcionament. És com una mena de sistema de tiquet restaurant, perquè ens entenguem. Uh-huh. Avui en dia hi ha més de 60.000 pimes suïsses adherides a aquesta xarxa, 60.000 pimes, val? I és un sistema on tu no et pots endeutar, val? No et pots endeutar, el límit de crèdit negatiu és zero, però tu pots demanar un préstec en aquesta moneda que es diu VIR. I igual que un banc, tu has de posar un aval, una garantia, igual que en un banc, però tu reps un crèdit en aquesta moneda i et donen el crèdit amb tipus d'interès molt més baixos als tipus d'interès que carreguen els bancs. Si el banc t'està carregant un 10% per als crèdits en francs suïssos, doncs potser un crèdit en VIR et carreguen un 1% o un 2% d'interès.
Ahir sonava jo, és a dir, al final la diferència, perquè això que estàs descrivint perfectament ho pots fer en francs suïssos, en euros, etc, però has de passar pels bancs. La diferència de totes aquestes monedes és que esquives els bancs?
No, hi ha... No i sí. La majoria d'aquests sistemes els fan servir xarxes que treballen en paral·lel als bancs. Això no vol dir que no hi hagi bancs que també facin servir aquest sistema.
D'acord.
És a dir, el VIR, que va començar com una xarxa d'empreses, com una càmera de comerç a Zúric, una associació de comerciants, s'ha fet tan gran i avui en dia té milers de milions de facturació en moneda VIR que s'ha convertit en un banc. I avui en dia dona crèdits, una part en francs suïssos i una part en moneda VIR. Val? Aquest sistema de VIR, el cito perquè és un sistema de crèdit mutu, és el més conegut al món a nivell de l'economia formal i té 80 anys d'experiència i s'ha demostrat que té un efecte contracíclic a l'economia. Quan l'economia va bé, tothom fa servir el franc suís. Val? Ara, quan l'economia va malament, les pimes suïsses no tanquen i fan fora la gent. Passen a utilitzar la moneda VIR i passen a comerciar entre elles amb aquesta moneda VIR. Quan la demanda interna al mercat suís afluixa, les pimes no tanquen, comercien entre elles i augmenta la circulació del sistema VIR.
Però per què és diferent? O sigui, quin efecte té això? Per què no tanquen?
Perquè què passa? En una empresa, quan hi ha una crisi, el primer que hi ha és que afluixa la demanda. No hi ha clients.
Sí.
Oi que sí? Com que no hi ha clients, què passa? Els comerços comencen a tenir una capacitat excedent. Uh-huh. És a dir, la producció no va al 100%, està al 90%, al 80%, al 70%, hi ha un moment que l'empresa s'ha de tancar. Val? En aquest sistema VIR s'ha demostrat que quan la demanda afluixa i ja els comerços tenen capacitat excedent, passen a intercanviar aquesta capacitat excedent entre elles. És a dir, no deixem les màquines a mig gas, sinó passem a intercanviar nosaltres i la màquina continua funcionant. Us posaré un exemple molt clar. Un restaurant. Un restaurant que està obert i té unes taules. Val? Quan hi ha crisi, què passa? Que no s'omple el restaurant. Hi ha taules que queden buides. No? Uh-huh. En comptes de deixar aquestes taules buides, que per un restaurant és una pèrdua, doncs prefereixen omplir-les, encara que sigui gent que pagui, amb el sistema VIR. Val? I pues cobres i després on tu gastes? A una altra empresa adherida a la xarxa. I
val, perquè aleshores, diguem, el restaurant una taula li paga en francs suïssos i per tant se'n pot anar a la cantonada i comprar-se una ràdio, però la gent que li paga en el sistema VIR no pot anar a la cantonada i comprar-se una ràdio, sinó que només pot intercanviar-ho dins del propi sistema VIR.
Ah, exacte, val, que són 60.000 empreses.
Val, per tant, diguem que la diferència, és que no en tenia aquesta diferència, la diferència és que tu el que guanyes dins d'un sistema no pots gastar-ho lliurement amb tu vols a la primera que te ve de gana, sinó que has de buscar algú que forma part de la pròpia xarxa.
Exacte.
Que tu estàs gastant.
És una xarxa tipus ticket restaurant.
Val,
i el comerç es posa l'adhesiu, aquí acceptem
tot el negoci que tu facis amb VIRs l'has de reinvertir a la teva,
a la teva comunitat.
Exacte. Llavors la demanda, no, el xoc a la demanda no és tan fort. Val? Les pimes passen a comerciar més entre elles quan el mercat suís afluixa.
I a banda, això que deies abans, dels crèdits. És a dir, que suposo que amb el VIR encara pots tenir accés a crèdit
a tipus d'interès molt més baixos que els francs suïssos.
Amb tipus interessants encara que hi hagi crisi, vull dir.
Exactament, perquè aquesta moneda la podem emetre i no està vinculat a l'Euribor ni al Banc Central ni s'ha d'utilitzar euros. No t'estic prestant euros, t'estic prestant moneda VIR, que ens la podem inventar. Llavors la podem prestar a tipus d'interès molt més baixos que si fos els euros.
Però i això els bancs i els governs no ho persegueixen? Perquè clar, això va en contra del sistema, diguem així.
Que en contra del seu negoci, no del sistema.
Bueno, sí, d'acord. Però és a dir, quan, per exemple, quan estem en una situació com l'actual, no? On hi ha una pressió tan bèstia des del punt de vista financer, clar, això és una escapatòria.
Depèn. Hi ha hagut casos on s'ha prohibit i hi ha hagut casos on s'ha permès. Deixeu-me que us doni un altre exemple. Val? A Suïssa, com us dic, es va crear als anys 30 i el govern suís ho ha permès, entès que això era bo per l'economia suïssa i porta 80 anys en funcionament amb molt d'èxit. A la mateixa època, la Gran Depressió, també als anys 1930, al costat, a Àustria, va haver-hi un altre poble, un alcalde, on va decidir posar en funcionament una moneda local. Era una moneda local que tenia un disseny diferent que la del vir. La qüestió és que va tenir molt d'èxit també aquella moneda, els pobles del costat ho van voler imitar, 200 pobles a l'altra banda de la frontera, fins i tot amb Alemanya, i el Banc Central d'Àustria va decidir prohibir-ho. Va decidir prohibir aquella moneda, tot i que es va demostrar que va tenir un efecte per reactivar l'economia i reduir l'atur. Però el Banc Central d'Àustria i el Banc Central d'Alemanya van veure que això era una amenaça al seu monopoli de l'emissió de diner i van prohibir per llei aquesta moneda. Què va passar? Que els anys següents, bueno, va tornar la misèria, va tornar l'atur i la gent va acabar votant a Hitler uns anys més tard, no? Ara, que es prohibeixi per motius polítics, com es va prohibir en aquells governs dels anys 30 a Àustria, no vol dir que no sigui un sistema que funciona. A Suïssa, al costat, es va permetre i s'ha desenvolupat i ha funcionat. Fins i tot va haver-hi un Premi Nobel d'Economia, el Irving Fisher, que és està reconegut avui dia, en aquella època, que va promoure aquest tipus de sistema, concretament el sistema d'Àustria, que és un model monetari diferent que el vir, va promoure i va recomanar la implantació d'aquestes monedes als Estats Units. De fet, als Estats Units, en aquella mateixa època, gràcies a que aquest Premi Nobel també ho promovia, va haver-hi més de 300 monedes locals als Estats Units. Es deien stamp scripts, que era com uns vales de circulació local. El president Roosevelt es va aconsellar sobre aquest tema perquè hi havia aquest gran economista de Princeton que recomanava això com una sortida de la crisi i bueno, el president Roosevelt es va assessorar amb altra gent i aquesta gent li van dir que sí, era un sistema que funcionava, ara que amenaçava el sistema de poder d'Estats Units perquè no hi ha un banc central, eren 300 monedes descentralitzades i que això posava en perill
el propi sistema
i Roosevelt va decidir prohibir aquestes monedes als Estats Units i va optar per fer el New Deal, que era un sistema molt més centralitzat de reactivació de l'economia.
I aquí legalment quina situació tenen totes aquestes monedes que explicava el Martí?
Algunes són legals, altres són alegals.
Informals, diguéssim.
Sí. Aquí a Espanya n'hi han dels dos tipus. N'hi han de les que són legals. Tenim el RES a Girona, el Trocobay, són empreses que utilitzen aquest tipus de mitjà d'intercanvi. És com una xarxa de troc entre empreses. Després hi han les monedes que són més, diguéssim, de l'economia informal, que és això, doncs s'ajunten en un mercadillo allà a la plaça els caps de setmana, intercanviant objectes de segona mà i bueno, doncs no és un tema que no està regulat però que tampoc fa cap mal.
Perquè tot això no paga impostos, diguem-ho així.
Les que són de l'economia informal no. Val? Un banc del temps tampoc paga impostos però és com un intercanvi de favors. Val? Les altres sí, les que són de l'economia informal sí, el sistema VIR paga impostos, el sistema de Vorlg a Àustria pagava impostos, Res Girona, Trocobay, ara que tenim a Espanya, paguen impostos igual que si es tractés d'euros.
Ara has parlat ara d'alguns referents històrics dels anys 30 i recordo que hi havia, sobretot, no sé, per exemple, doncs, en pobles doncs, de per aquí, s'emetia moneda
durant
la guerra civil
republicana. Exacte. Això seria una mica el mateix? O sigui, és el mateix exemple?
Sí, hi ha paral·lelismes. Quan no hi ha diner oficial per lubricar l'economia, la gent, les comunitats locals, s'inventen la seva pròpia moneda per no quedar paralitzats, per tenir el seu propi mitjà d'intercanvi dins la seva pròpia comunitat. Hi ha paral·lelismes, sí. A mi m'agradaria fer la reflexió, que no és meva, la fa el que és el gurú del tema de monedes complementàries a nivell del món, de fer la reflexió de què és el diner, val? En primer lloc. I ell, m'agrada molt el Bernard Lietaer, que hi fa una paràbola, que diu, si arribessin els extraterrestres a la Terra, no? Si vinguessin uns marcians a la Terra, i preguntessin als humans, Mireu, teniu tots aquests problemes a la Terra, totes aquestes necessitats que heu de satisfer i totes aquestes problemàtiques, no?, per una banda. Per altra banda, teniu tota aquesta capacitat de treballar, aquestes organitzacions, aquesta tecnologia, però no acabeu de solucionar aquests problemes que teniu a la Terra, no? Com és que no els solucioneu? I els humans responen: ens falten diners. I els marcians pregunten: no, llavors, què són els diners? I els humans responen: els diners són un acord en una comunitat per utilitzar una cosa com a mitjà d'intercanvi. Llavors els marcians automàticament marxarien de la Terra i la seva conclusió seria que aquí no hi ha vida intel·ligent, perquè si l'únic que ens falta és arribar a un acord per utilitzar una cosa com a mitjà d'intercanvi, i no ens posem aquest acord, preferim quedar-nos a casa aturats que continuar fent intercanvis, doncs ho hauríem de pensar dues vegades.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant de monedes electròniques, monedes socials, al final de diner, però arran de tot aquest nou món, no tan nou, perquè l'Andreu ja ens està explicant que no és tan nou, però en fi, que ara està cridant tant l'atenció precisament per la crisi. Ho estem fent amb l'Andreu Honsawa, expert en diversitat monetària i membre de la Fundació Neerlandesa Social Trade Organization, www.socialtrade.org, i també, com cada setmana, amb Joan Jofre i amb Martí Crespo.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges, i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts, siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Andreu Honsawa sobre monedes electròniques, monedes socials, etcètera, etcètera, expert en diversitat monetària i membre de la Social Trade Organization, STRO. Tot això que expliques, Andreu, és molt elemental, perquè realment és anar a l'arrel del problema, però clar, la situació actual, per exemple, és literalment absurda. És a dir, nosaltres estem vivint la pitjor crisi que hem viscut almenys en les nostres vides personals, suposo que en això estem tots d'acord, la pitjor crisi econòmica que hem viscut mai nosaltres, i jo tinc la sensació de que és un problema purament de números, que diguem que al 74 no n'hi havia petroli, i això sí que era una crisi de veritat, perquè no tenies màquines i no les podies fer funcionar, tenies cotxes que no anaven, tenies no sé què, però la crisi actual és una crisi simplement numèrica, no? I aquí estem tots passant-ho mal perquè ens falla el, no sé si dir-ne, el conducte que hauria d'articular l'economia, no?
El líquid.
O sigui, des de posicions com les que tu planteges, la crítica a tot això que està passant és demolidora. Això que explicaves dels marcians, no? En aquest cas és de risa, bueno, de risa no, perquè és dramàtic, però és tremendo.
Bueno, això que explica dels marcians era una paràbola que jo crec que s'utilitza per realment consciència a la gent de posar-se d'acord de que ens podem intercanviar coses independentment de que no tinguem euros. La crisi actual és una crisi sistèmica també per al disseny de la pròpia moneda euro i de la moneda dòlar i de les monedes dels bancs centrals tenen un disseny monetari que porta dues coses. La primera és a un creixement econòmic obligatori, forçat, i la segona és a crisis periòdiques. Val? És que no sé si explicar ara, perquè la gent no, normalment no sap d'on surten els euros. No? La gent utilitza els euros, però és com els peixos, sí, que estem en una...
Dels
caixers automàtics.
No, sí.
És que els diners, els euros, és com l'aigua d'una peixera, no? El peix no sap que utilitza l'aigua tots els dies, però no sap que hi ha vida fora de la peixera, no? Uh-huh. Els euros els emeten els bancs centrals i els bancs comercials. La major part de diners els emeten els bancs comercials, que són el Santander, el BBVA, la Caixa. Ells són els que emeten euros en forma de deute. Val? Quan et donen una hipoteca, quan donen un préstec, ells no tenen aquests diners i te'ls presten. Ells els creen com un apunt comptable a un ordinador. Val? I creen aquests diners amb un interès, tu els has de tornar amb un interès. Què passa? Que com que els diners que es deuen són més que els diners que hi ha, la gent va competeix molt per tornar aquests deutes, perquè literalment no hi ha prou diners per tornar els deutes que hi ha. Val? Es deu més diners que els diners hi ha en circulació. Què passa? És un sistema que només funciona quan hi ha una expansió contínua del crèdit. S'han d'agafar més crèdits per tornar els diners que es deuen. Val? I tot això fa que crea uns comportaments enormement competitius a la societat i un creixement econòmic obligatori. Quan aquest creixement econòmic no es produeix, comencen a haver-hi fallides, la gent no pot pagar els deutes que té i hi ha fallides periòdiques. I això està programat a dintre del sistema monetari actual. Val? Ara, no vol dir que aquest sigui l'únic sistema monetari que pugui haver-hi. Hi poden haver altres sistemes monetaris. Els bancs centrals es podrien organitzar d'una altra forma, emetre el diner d'una altra forma en què això no passés. I això és la crítica al sistema monetari actual, a l'establert. Uh-huh. Ara, hi ha crítiques a aquest sistema monetari i propostes de com millorar-lo. Val? Bàsicament que els bancs centrals prenguessin un rol més important en la creació de diners i en la injecció de diners a l'economia quan es necessita. Per altra banda, en el tema de les monedes complementàries, hi ha una gent que el que critica també és que una de les fallades del sistema és que només tenim una moneda. I com que només hi ha una moneda, i a més és una moneda que és molt escassa, no hi ha prou diner per facilitar tots els potencials intercanvis, i que llavors podem crear altres formes de diner que circulin en comunitats que l'acceptin i que injectin liquiditat a l'economia allà on es necessiti, i d'aquí el que es diu de diversitat monetària, val? Que puguin haver-hi diverses monedes locals o més d'una moneda per país, val? De fet, el Nobel d'Economia Mundell ja va dir que hi hagi una moneda per país no té cap lògica més que la promoció patriòtica. En realitat, la moneda hauria de ser una cosa d'una regió amb uns indicadors macroeconòmics semblants, però no té cap sentit que nosaltres tinguem la mateixa moneda que el nord d'Europa, perquè les taxes d'atur no són les mateixes, les taxes d'inflació no són les mateixes, les taxes de productivitat no són les mateixes. Val? Llavors, ara que estem en aquest follon de l'euro, no podem sortir de l'euro. O sí que podem sortir, però seria una crisi com la que va passar a Argentina, no? Que es va trencar la paritat amb el dòlar. Tota la gent vendria els euros del sud d'Europa i compraria els euros del nord d'Europa, perquè tothom sap que els euros del nord d'Europa pujaran de preu i que els euros del sud d'Europa es depreciaran, no? I ara això crearia una crisi. És com quan fas una truita amb ous que després no pots recuperar els ous. Val? Una solució a aquesta crisi és aquest tipus de monedes, o sigui, que els països tinguessin més d'una moneda. Tinguéssim l'euro, sí, i tinguéssim altres monedes que complementin l'euro i que injectin liquiditat allà on es necessita, on l'euro no arriba. Val? Es parla molt de monedes, de vegades, però des de la Fundació Stroh veiem que realment no hi ha aquesta distinció dicotòmica entre la moneda euro i la moneda alternativa, no? Que se li diu. Entremig hi ha moltes gradants. Val? Ja és un continu, no és una classificació dicotòmica. Llavors, nosaltres estem treballant en recerca amb un institut canadenc i una universitat brasilenya molt potent en com aconseguir que els euros, val, respaldant una moneda virtual, circulin per l'economia d'una forma millor que com circulen ara. És a dir, bueno, i això és una fundació canadenca, i aquí surt la part dels canals, no? De canalitzar la liquiditat, igual que es canalitza l'aigua, doncs de poder canalitzar els euros allà on més fa falta. Val? Llavors estem en una investigació molt, molt pionera a nivell mundial, que és d'agafar la moneda oficial, els euros, que respaldin una moneda virtual, i aquesta moneda, o un sistema de, o entrar-los a un sistema de pagaments digital on generem incentius perquè es gastin on cal que es gastin. És a dir, podem generar una bonificació per comprar dintre el sistema i una penalització per retirar els diners, o generar un a través de bonificacions i de recàrrecs, generar un sistema d'incentius perquè la gent gasti a un mercat que està en recessió i no gasti en un mercat que s'està sobrecalentant. Val? Llavors, això, com deia, que la separació entre moneda complementària i moneda local no està tan clara. Hi ha algunes que sí que està clar que és una moneda alternativa, diferent, però hi ha d'altres que estan que són les monedes...
Podrien ser auxiliars, diguem-ho així. Podrien millorar l'eficàcia.
La circulació de diners. Ja s'estan donant casos d'aquest tipus de moneda, respaldada amb euros, que serveixen per, com es diu, retenir el poder de compra a dintre una localitat. Per exemple, a Bristol i Brixton i a Alemanya, i també en el cas d'Àustria que comentava abans, són monedes locals que estan respaldades per euros. És a dir, tu compres aquesta moneda local amb euros i reps una bonificació, potser el 10%, no? Tu entres 10 euros i et donen 11 Bristol Pounds, que és com un descompte per comprar dintre la xarxa d'empreses adherides. I aquesta moneda Bristol Pound només circula per Bristol, a la xarxa de comerços de Bristol. I qui vulgui canviar aquesta moneda la podrà canviar una altra vegada a lliures angleses assumint un recàrrec, una comissió, una penalització. De forma que generem un incentiu perquè els diners que hi ha dintre d'aquest sistema circulin més a dintre l'economia local, que és la que volem...
I s'hi quedin.
I si quedin dins. Circuli a dintre en aquella economia més temps. No vol dir que no es pugui canviar euros i gastar-se a lliures.
I automàticament s'ha augmentat la massa monetària.
Sí.
Un 10%, com a mínim.
Exacte. Aquest sistema... és un sistema més aviat de fidelització del consumidor al comerç local i un sistema de màrqueting. Això s'acompanya amb una pàgina de Facebook o de Twitter i un catàleg i una campanya molt forta de compra a Bristol, compra al comerç local, si promovem el comerç local a Bristol, doncs tindrem una economia local més diversificada, etc.
Sí, però pots anar a comprar una ràdio i el diari.
Sí, pots comprar moltes coses, val? Em sembla que a Bristol hi ha uns 500 comerços adherits i hi han arribat a que hagin entrat al sistema 100.000 lliures, val? O sigui, hi ha una circulació important. Això no vol dir que tingui un impacte econòmic més allà de la fidelització dels clients. Nosaltres des d'Entro entenem que el que farà un canvi serà l'emissió de crèdit en moneda local. Val? Aquí sí que augmentes la massa monetària i pots tenir un impacte molt més significatiu sobre l'economia.
L'emissió de crèdit ja l'han de fer els bancs? O no, necessari,
sí, com,
o no necessàriament?
No necessàriament.
Te la podria fer el botiguer?
Aquí a Espanya. Aquests sistemes moltes vegades les fan entitats no bancàries. Res a Girona, Trocobay, a tota Espanya... no són bancs i emeten crèdit, no? La interacció amb el sistema bancari es pot fer de diferents formes o es pot no fer. Uh-huh. Val? A Bristol, sí, ho fa la cooperativa de crèdit de Bristol, emet aquesta moneda local. I ho fa servir com una estratègia de... Més, allà és més que res una estratègia de promoció de màrqueting.
Val. I tornant a l'origen del tema que era el Bitcoin i tot això, quin rol juga internet aquí? Perquè, clar, a través d'internet això pot catapultar una situació completament nova, no?
Exacte, les tecnologies de la informació i la comunicació avui en dia permeten reduir els costos d'aquest tipus de sistema. Penseu que gestionar un sistema de bitllets té una logística, uns temes de seguretat, hi ha unes despeses en posar en marxa una moneda local amb bitllets. I si està respaldada amb euros, ja us dic que van unes mesures de seguretat, són diners. Amb un sistema digital aquestes despeses es redueixen i cada vegada es redueixen més, cada vegada el cost de posar en marxa aquest tipus de sistema és més baix gràcies a les TIC. No cal caixers, no cal imprimir bitllets, avui en dia són programes que són gratuïts, són de software lliure,
total, al començament, en lloc de tenir una màquina de fer bitllets tindré un programa de fer bitllets. Hem anirà posant el saldo en compte corrent.
A Astro tenim un software que es diu el software Ciclos, que és un software lliure que tu te'l pots baixar i posar en marxa la teva moneda local.
No, a mi m'interessa que surtin euros al final, eh? Perquè amb la meva no podré comprar res.
Bueno, depèn de quanta gent convences.
Exacte, depèn de quanta gent hi hagi dins la teva comunitat. Clar, hi ha un problema de l'ou i la gallina en aquest tipus de sistemes. No s'hi posen els consumidors perquè no hi ha prou comerços a la xarxa i els comerços a la xarxa no s'hi posen a la xarxa perquè no hi ha prou consumidors. Hi ha un problema de l'ou i la gallina al principi perquè cal una massa crítica. Quan passes aquesta massa crítica ja tot comença a funcionar.
Què és això el que han aconseguit els de Bitcoin i per el que han creat tanta expectació? Perquè han arribat a una massa crítica?
Sí, Bitcoin ha passat aquesta massa crítica sobretot perquè té a la comunitat d'internet, els friquis d'internet, que han vist en això una cosa molt innovadora i que han dit, bueno, ens anem a sumar, a veure la curiositat, em dono d'alta, vaig a comprar un Bitcoin. I sí, Bitcoin té temes molt innovadors, que és, és una moneda que... és descentralitzada, no hi ha una entitat central. En tota la resta de monedes que hem estat parlant, l'emissió la portava una entitat central i hi ha un servidor informàtic central que té una base de dades. Amb el tema del Bitcoin, no. El tema del Bitcoin, tota la informació està a una xarxa de servidors internacionals, de forma que tu no pots anar al servidor central, tancar aquell servidor i tancar aquella moneda. És una mica com els torrents d'internet, això que la gent es baixa pel·lícules gratuïtes d'internet, que per moltes lleis que faci el govern, per molt que ho vulguin prohibir, no poden tancar tot aquest sistema de pirateria, BitTorrent, Pirate Bay. Per què? Perquè no hi ha un servidor central, tota la informació està distribuïda a una xarxa d'ordinadors i per tancar aquesta xarxa hauries de tancar internet pràcticament. Com que això és impossible, no ho poden aturar per moltes lleis. Bitcoin és igual, no poden anar a un servidor central a tancar aquest sistema. La segona novetat és que és un sistema completament criptogràfic, és a dir, anònim, privat, secret, opac. Val? Llavors, tot està fet amb un sistema criptogràfic en què no se sap qui és el venedor i no se sap qui és el comprador. Val? Llavors, és un sistema que està sent utilitzat per, comprar drogues a través d'internet. Val? I hi ha portals, em sembla que el més conegut es diu Silk Road, i venen drogues a través d'internet, i realment la policia no pot anar i realment saber qui és el comprador i qui és el venedor. I la segona cosa és per blanquejar diners, val? Els mateixos narcotraficants...
Ens estàs deixant morts.
Sí. No, jo trobo que aquesta és la gran novetat de Bitcoin. És completament descentralitzat, no es pot tancar. Dos, és completament anònim. Els narcotraficants, si hi ha un narcotraficant aquí amb euros, doncs canvia els euros per Bitcoin, envia els bitcoins a Mèxic i canvia els bitcoins a pesos. Val? I tot això s'ha fet sense passar per un paradís fiscal, sense des de casa. Val? Llavors és un sistema que bueno, serveix per blanquejar diners a les màfies. Hi ha una component d'això bitcoin, també hi ha una component de curiosos. Hi ha una component de gent d'internet. Jo personalment no estic a bitcoin, no tinc una compte a bitcoin. El meu germà sí que la té, perquè és un friqui d'internet i s'ha posat i fa un temps doncs, va comprar un bitcoin per la novetat del sistema. Després hi ha un altre tercer component, que és el component dels especuladors, que és des de fa uns pocs mesos, realment hi ha hagut gent que s'ha posat a comprar bitcoin amb l'objectiu d'especular i ha vist que el preu pujava i estan comprant bitcoins per especular. I això és molt perillós perquè tota la bombolla que es fa pot explotar. No?
Però dèiem, per exemple, que Bitcoin tenia uns algoritmes precisament per evitar l'especulació, és a dir, que tenia tota una filosofia al darrere d'evitar aquestes coses.
No. Bitcoin el que té és que, com que no hi ha un banc central que emeti aquesta moneda, com s'emet la moneda? S'emet ja uns ordinadors o un agent, que podríem ser tu o jo o un grup d'informàtics, que utilitzen la seva potència del seu ordinador per desxifrar uns criptogrames, uns algoritmes informàtics, val? Molt complexos. I posant el nostre ordinador al servei d'aquesta resolució d'aquests problemes matemàtics dificilíssims, es creen uns bitcoins i te'ls donen. Val? Així és com es creen els bitcoins. I es creen d'una forma en què no hi ha un banc central que pugui dir, venga, ens posem a crear bitcoins i creem inflació, o venga, traiem bitcoins de circulació i creem deflació. No, no, es crea a través, sempre hi ha una quantitat fixa de bitcoins que no es pot manipular. Val? Llavors, per aquí els bancs centrals no poden manipular la moneda, sempre hi ha una quantitat fixa que no es pot manipular de bitcoins. El que sí que hi ha especulació és en el costat de la demanda d'aquesta moneda. Hi ha gent que perquè el bitcoin es pot canviar amb totes les altres monedes. Hi ha mercats, igual que es canvien euros per dòlars, per iens, i hi ha mercats de divises, doncs s'ha creat un mercat de divises de bitcoin amb totes les altres divises. I és un preu que fluctua segons el mercat. I en aquest mercat de bitcoin amb el resta d'altres monedes sí que han entrat especuladors
que acumulen bitcoins,
que acumulen bitcoins per alguna raó, que ja dic, poden ser o curiosos o narcotraficants
o
especuladors. Ah. Val? A veure què passa amb Bitcoin. És realment ha sigut un fenomen en els últims 4 anys.
Em sorprèn perquè, diguem, tot el que havíem llegit de Bitcoin, més aviat sabies que n'hi havia aquests problemes, però més aviat semblava una cosa interessant, no? Tal com la descrius tu, és una cosa que més aviat és un problema. És poc interessant en aquest sentit.
No, té pros i contres, no? A veure, si no t'hi vols, no t'hi posis. A veure, jo poso la banda dels narcotraficants que us he comentat perquè és veritat, val? Però el tema aquest de la privacitat, el secretisme i l'opacitat d'aquest sistema també té aspectes positius. Bitcoin és un projecte llibertari, val? Que es deslliga de qualsevol censura, de cap govern, de qualsevol manipulació del govern. Qui fa també servir bitcoins? Entitats com, per exemple, Wikileaks. Val? Wikileaks, quan el govern dels Estats Units va demanar a Visa, Mastercard, PayPal que bloquegessin les comptes de Wikileaks, Wikileaks va demanar a la gent que fes les donacions a través de bitcoin. Val? I és doncs, una manera de finançar-se de Wikileaks, d'aquests lluitadors per la llibertat. O sigui, ho fan servir tant els narcotraficants com els lluitadors
però
per
al
la
final,
llibertat.
Qui diu que jo tinc 100 o 1.000 o 10.000 bitcoins? Qui ho garanteix?
Què vol dir que qui ho garanteix?
Aquest saldo?
Sí.
On està?
Tots els saldos estan a tots els ordinadors.
Vale.
A una xarxa a tots els ordinadors. Val? I tu pots sortir d'aquesta xarxa i després tornar a entrar i s'actualitzen tots els saldos. Val? És un sistema molt curiós i té aquestes dues parts. Ara, hi ha altres sistemes que a mi em semblen que també són molt interessants i que no estan captant tanta atenció, però que n'haurien de...
Què són?
Per exemple, Kènia. Val?
Kènia?
Kènia, sí, sí. A l'any 2005... una empresa telefònica que es diu Safaricom, que és la filial de Vodafone a Kènia, va crear un sistema que es deia M-Pesa i va ser molta casualitat. Va ser una casualitat, val? Sabeu que en els mòbils hi ha el saldo de prepagament. No? En el mòbil tens un prepagament, tens 5 euros de saldo. Doncs van obrir la possibilitat, que tècnicament es podien fer i la van obrir, de que tu poguessis transferir aquest saldo d'un a l'altre. No? Llavors els kenians van començar a mira, en comptes de pagar-te amb 5 xilings kenians, et pago amb 5 xilings, saldo de
mòbil.
Saldo de mòbil, val? I va ser una sorpresa perquè els kenians automàticament van començar a fer servir aquest sistema per pagar-se entre ells, petits pagaments, a través d'aquest sistema. Perquè, no ho sé, consideraven que era més segur, que si tens els diners a la butxaca et poden robar, però si et roben el mòbil, com que no tenen la clau, doncs no perds aquells diners. Ho van fer servir una mica com moneder. Val? Va començar a haver un ús increïble i inesperat d'aquest sistema. I vist l'èxit del sistema, Safaricom va decidir que, uns anys després, que, bueno, que permetia que el saldo de mòbil tu el poguessis canviar una altra vegada a xilings. Val? Bueno, un èxit també perquè la gent que va començar a fer servir per enviar remeses, una persona que treballa a la ciutat, té la família al camp, abans què feia? Feien coses com li donaven els diners, els bitllets al conductor de l'autobús perquè quan passés pel poble amb tots els problemes que hi havia, no? Amb aquest sistema automàticament jo carrego, saldo el mòbil i l'envio a la meva família que està a l'altra punta del país. I l'altre, el meu familiar, doncs, canvia aquest saldo una altra vegada a xilings, perdó, no? Llavors, aquesta és una moneda, un mitjà de pagament, respaldat amb saldo de mòbil, perquè tu el saldo de mòbil el pots fer servir per trucar, i que, bueno, ha sigut un èxit. I actualment hi ha més de 16 milions de kenians que fan servir aquest sistema. És una cosa corrent a Kènia avui en dia, s'està extenent a altres països, a Filipines, encara que, bueno, es pensava que s'extendria més, no s'està extenent tant, però a Kènia està sent un èxit. Val?
A mi em sap greu, estic per suïcidar-me, però és que se'ns ha acabat el temps per complet, jo seguiria hores i hores. Digues els altres dos només, els noms, i així qui vulgui que pugui trobar, és a dir, a Kènia ni això, sí. El Safaricom, i has dit que n'hi havia tres experiments interessants.
Sí, tres experiments interessants.
Deixem-ho correr.
Jo també podria estar parlant hora, ara no sé què.
Em sap greu, perquè se'ns ha anat el temps completament. Ha estat un autèntic plaer, Andreu. Moltíssimes gràcies, Andreu Honsawa, Social Trade Organization, socialtrade.org. A tots els nostres oients, perdoneu-nos, però ha sigut fascinant i ens hem quedat sense temps. Ens veiem la setmana vinent.
Tens el gust al punt, treballes de segurata a un local molt cool, però no tens ni puta idea què collons és la Patum, ni la jota tortosina al turró de Gramunt. De l'himne de Catalunya no tens ni un mot, però que el Barça és més que un club, ets qui ho crida més fort. Menja sopet de sobre, cagues pavada de por, no saps distingir entre un au, ve un ametller o un xou. Ai, pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona, ets un manta i un incul, i de vegades som tots un tonto del ful. Si algun dia surts de casa i vas a l'estranger, a dinar vas al McDonald's, que ho arreglem bé. I si fan un concert de gratis a les festes del carrer, te'n vas calent com un suro al de BDC. I si els divendres no hi ha pato, t'apalanques al sofà a donar la partideta en algun som normal, que diu que és lo teu col·lega si tens algo pa fumar. I si no fa mitja volta i se'n va pintant. Ai, pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona. Ets un manta i un incul, i de vegades com tots un tonto del full. Pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona. Ets un manta i un incul, i de vegades com tots un tonto de l'ai. Pixapins, pixapins, pixapins de Barcelona. Ets un manta i